Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat d'aquest dimecres 13 de setembre. L'alcalde envia la trituradora al requeriment del govern espanyol sobre l'1 d'octubre. En un gest simbòlic, el també vicepresident de l'AMI denuncia que l'Estat demana que els ajuntaments desobeeixin la llei del referèndum aprovada pel Parlament de Catalunya. 540 alumnes inicien el curs a l'Escola Sant Jordi. Entre les novetats destaca un projecte de nova creació per a la detecció i prevenció de casos d'assetjament i la posada en marxa d'un nou canal de comunicació entre el centre i les famílies a través d'una aplicació mòbil. El campionat del Morramondo 2017 tanca amb una disputadíssima final entre la Ràpita i la Vall d'Aosta. De les 60 parelles que hi van participar, els caleros es van classificar entre les 8 primeres posicions, mentre que la parella de la Vall d'Aosta es va proclamar campiona del certamen. El sindicat Ustec-Estès reclama més professorat per revertir les retallades. El sindicat creu que és necessari 113 professors més i reivindiquen que la recuperació de professorat és gràcies a l'amenaça de vaga de l'any passat. Tàrraco és l'únic indret català que es manté en la pugna final per donar nom al nou sub de SEAT. Les altres tres destinacions que competeixen en el darrer tram de les votacions són Alboran, Aranda i Àvila. I en esports, un centenar d'atletes corren la cursa dels 10 quilòmetres de la Cala, nou èxit organitzatiu del Club Esportiu La Cala en una de les curses més exigents del calendari de les running series de les Terres de l'Ebre. Titulars d'aquest dimecres, comencem. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, ha respost d'una manera simbòlica al requeriment enviat pel govern espanyol a tots els ajuntaments catalans perquè no participin en l'organització del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre convocat per la Generalitat, on també s'alerta de la inconstitucionalitat de la votació. Després que entrés al registre, el també vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència va enviar a la trituradora el document oficial, tal com va publicar el seu compte de Twitter, afegint haver rebut i arxivat el requeriment de l'Estat. Gazeni ha volgut treure ferro a l'acte i, en canvi, creu greu que l'Estat demani desobeir el Parlament català.
Bé, això és una anècdota. Lo important és anar al fons de la qüestió, i el fons de la qüestió és molt greu, perquè és el govern d'Espanya que ens demana als alcaldes que desobeïm aquelles lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, aquelles lleis que estan aprovades al lloc on està la nostra sobirania, la nostra sobirania donada pels vots de les persones que hi ha un Parlament escollit i que tira endavant amb unes lleis que els alcaldes el que volem és respectar. I aquí està el problema. Aquí està el problema de que el govern del Partit Popular de l'Estat espanyol enviï aquests requeriments, aquestes comunicacions als alcaldes i alcaldesses del país, on el que ens demanen és desobeir les lleis aprovades pel Parlament. I això és una miqueta el fons de la qüestió, i com a alcalde me sento molt recolzat perquè obeirem, tal com hem dit, obeirem el Parlament de Catalunya, obeirem el govern de la Generalitat de Catalunya, i el que estem fent, l'únic que estem fent, és facilitar que pugui haver la festa de la democràcia, que pugui haver un referèndum, que els veïns i les veïnes amb tota normalitat puguin expressar allò que volen pel futur del seu país.
El tuit ja compta amb més de 1.000 m'agrades i més de 750 retuits, entre els quals de l'ANC, Òmnium o la mateixa AMI. L'alcalde d'Argentona, Eduard Calvo, també ha actuat de la mateixa manera que l'alcalde Calero. Tot plegat davant de la Fiscalia General de l'Estat, que ha demanat als fiscals en caps de Catalunya que obrin diligències en relació a una llista d'alcaldes catalans que estarien col·laborant amb l'1 d'octubre. En cas que no compareguin quan els fiscals els citin a declarar, els Mossos d'Esquadra tenen ordres de detenir-los. Així ho ha dictat el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, qui ha assenyalat que les diligències han de començar pels municipis implicats amb més població.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'Escola Sant Jordi va començar aquest dimarts el nou curs escolar 2017-2018 amb 540 alumnes i amb nous projectes i objectius. Entre aquests, de l'escola hi ha el de seguir millorant els resultats educatius i les competències bàsiques, com ara, per exemple, la comunicativa i la lingüística i matemàtica. A més, un altre dels objectius marcats pel nou curs és fomentar la convivència i promoure la implicació de les famílies amb el centre. És per això que aquest any l'Escola Sant Jordi formarà part d'un projecte de nova creació anomenat Prou Bullying per la detecció i prevenció de casos d'assetjament. Entre les novetats d'enguany també destaca la formació de la direcció sobre protocols de detecció en conductes de radicalització que podria ampliar-se en un futur a tot el personal docent, a més de l'ampliació del Pla Integral de Llengües Estrangeres i dels projectes de plurilingüisme. En aquest sentit, l'escola consolida la plàstica en llengua anglesa al cicle inicial i, per tant, des de primer a sisè de primària i exceptuant els alumnes de cinquè que els donen en assignatura en francès. L'experimentació de l'àrea de medi natural també és en anglès a cinquè i a sisè, i aquest any es compartirà amb l'Institut un auxiliar de conversa en francès. D'altres projectes amb els quals també hi està treballant l'escola són l'impuls a la lectura, el tractament integral de llengües, així com els escacs, l'ensenyament dels quals aquest any s'amplia a cinquè de tal manera que hi estaran implicats tots els cursos de l'escola, excepte els més grans, els de sisè de primària. Les noves tecnologies també hi són cada cop més presents, i és que el centre posarà en marxa un nou canal de comunicació entre el centre i les famílies a través d'una aplicació per a telèfon mòbil que complementarà la informació que es pot obtenir a través de la pàgina web del centre escolasantjordi.net. En aquest sentit, la directora Fàtima García explica que aquesta aplicació servirà per informar a tothom.
Sí, hem pensat que una, que és la comunicació immediata, perquè com tu bé dius, tots portem el mòbil a la butxaca. L'altra és l'estalvi de paper, perquè quan fem una circular al centre, som un centre de 540 alumnes, imagineu-vos la quantitat de paper que gastem, que n'hi ha alumnes que acumulen circulars i circulars a les motxilles que no arriben mai al destinatari. I farem la prova d'una aplicació per a telèfon mòbil, que tot això les famílies volem tranquil·litzar perquè ho explicarem molt bé. És una aplicació molt intuïtiva i molt fàcil de fer servir, gratuïta per les famílies, i a poc farem la prova, a veure...
Des del centre s'ha reiterat la prohibició i la coordinació entre centres per tal de sancionar la presència sense permís i fora de l'horari lectiu de les instal·lacions del centre. I canviant d'assumpte, anem a l'apartat cultural, perquè endevinar la suma dels números dels dits que hi haurà quan dos jugadors mostrin la mà amb els dits estesos, ja saben que no és fàcil. I això ho ha pogut constatar una seixantena de parelles, entre les quals tres caleres, aquest cap de setmana en el trofeu del Morramondo. Es tracta de la 15a trobada internacional de jugadors de morra del Mediterrani, que va reunir a la Ràpita, a Sant Carles de la Ràpita, més de 200 jugadors de morra procedents de 12 regions de la Mediterrània. I és que la cita va convertir aquest municipi del Montsià en el centre internacional d'aquest joc mil·lenari. A més de rapitencs, caleros i d'altres poblacions ebrenques i catalanes, hi van assistir participants de Sicília, Sardenya, Còrsega, Croàcia, Eslovènia, la Vall d'Aosta, el nord d'Occitània i el comtat de Niça, així com del País Valencià i l'Aragó. Enmig d'un ambient de rivalitat màxima i de nervis propi dels campionats d'aquest joc, els caleros van arribar a assolir una molt bona posició, ja que una de les tres parelles es va classificar entre les 8 millors. A tot i així, no van tenir tanta sort com els rapitencs i els valldostans, que van arribar a la final després de 10 hores de joc intens. Passades les dues de la matinada es va decantar la partida cap a la parella de la Vall d'Aosta, Viri i Carlin, mentre que els rapitencs, Catalí i Pollo, van quedar segons. Als llocs tercer i quart, rapitencs i Vall d'Aosta van repetir confrontació. Els italians Jantet i Truc van quedar tercers, mentre que els rapitencs Pepe i Mayan es van classificar en quart lloc. El campionat es va inaugurar dissabte al matí en un acte institucional a l'Auditori Municipal Sixto Mir de la Ràpita, que va estar presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, i també pel president de la Federació Catalana de Joc Tradicional, Víctor Baroja. En l'acte es va fer la presentació de l'aplicació mòbil Samurra, creada per Dave de Cacillari, i l'aplicació web creada pel rapitenc Joan Pons per jugar a la morra a través d'internet. El joc, actualment a les Terres de l'Ebre, té com a nucli de recuperació i pràctica la Ràpita. També s'ha jugat històricament a municipis com l'Ametlla de Mar o també Alcanar, així com també a pobles d'interior com Rasquera o Gandesa. Per això, i en aquest sentit, i vist l'èxit del campionat, el regidor de Cultura i Festes, Vicent Lleó, ha explicat que s'està treballant per formar una federació catalana de morra.
El fet de que s'ha organitzat el Morramundo i que han pogut vindre 10 països de tot el Mediterrani, d'allà on encara es juga, ha fet també que aquest any han tingut de prescindir de fer el campionat de Catalunya, que el fem aquí al poble, i dissabte per l'any que ve. El fet de veure com no es juga només aquí a la Cala i a la Ràpita, com coneixíem la gent gran o la gent que coneix, el fet que que el veure que hi ha tanta gent interessada en aquest joc, el fet estem treballant per fer una federació internacional del Mediterrani, amb aquests 10 països, però també estem treballant des de la Ràpita i des de la Mella de crear una federació catalana per a que quan sortíssim poder competir com a selecció catalana. El fet només és que ens fan falta 3 pobles, la Cala ja estem treballant, la Ràpita també, s'han avançat, i ens fan falta trobar un altre poble per poder crear una federació, diguéssim, a nivell de Catalunya.
Seguim parlant encara d'educació perquè els sindicats valoren positivament l'augment de docents per aquest curs, però consideren encara insuficient per arribar a les xifres prèvies a les retallades. Això ho ha apuntat Usted que estés, que creu necessari 113 professors més al territori, i reivindiquen que la recuperació de professorat és gràcies a l'amenaça de vaga de l'any passat. Segons han exposat els representants del sindicat a les Terres de l'Ebre, aquest augment de docents no ha estat fruit de la voluntat de l'administració, sinó de la pressió sindical que ha aconseguit aquests guanys. Tot i això, apunten que és una dada insuficient per tornar a la situació del curs 2009-2010. La reversió de les retallades amb l'augment de professorat ha estat causat, segons el sindicat, per l'acord que va formalitzar-se a final de gener amb el govern. Un dels portavors del sindicat a l'Ebre, Beremundo García, ha definit aquesta selecció de professorat com una clara privatització encoberta que va en contra dels principis bàsics de qualsevol sistema públic.
Denunciar lo que és l'extensió de la selecció de professorat a lo que se li ha dit que per a nosaltres representa de forma descarada i desmesurada una clara privatització encoberta. Això ho hem de tenir en compte. És a dir, aquesta selecció pot arribar a ser arbitrària totalment a criteri de cada direcció i que va en contra del que nosaltres pensem que és els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, que entenem que són els principis bàsics dintre de la selecció de qualsevol en públic, un sistema, en aquest cas, del sistema d'ensenyament públic.
Des del sindicat exigeixen al departament saber les ràtios per a centres al territori. Fins ara només disposen de la mitjana i sense les dades no poden donar uns resultats concloents, tal com manifesta un altre dels portaveus d'Usted que estés, Marc Martínez.
Per tant, la dada que facilita el departament i la delegació territorial a principi de curs, ràtio mitjana, no ens serveix per treballar. Volem centre per centre, volem saber què passa a cada escola i institut del nostre territori. Insistim en que la ràtio, contràriament al que va afirmar la consellera Rigau al seu moment, és important a l'hora de treballar, és un factor de qualitat.
I parlem que Tàrraco, el topònim romà de Tarragona, és l'únic indret català que continua amb opcions de ser el nom del nou SUV que SEAT presentarà a finals de l'any vinent, del 2018. Competeix amb Alboran, Aranda i Àvila, segons va fer públic ahir dimarts el president de la companyia automobilista Luca De Meo des de la Fira de l'Automòbil de Frankfurt. D'aquesta manera queden fora de la cursa Abrera i Aran, que fins ara havien estat entre els noms que aspiraven a donar nom al nou vehicle després que SEAT hagués obert un procés per rebre propostes de topònims. Els quatre noms finalistes han superat una darrera fase de sondejos, durant la qual SEAT ha organitzat diferents grups d'opinió als seus mercats principals, alhora que ha fet testos als països on la companyia hi té presència. A parer de Luca De Meo, el president de SEAT, tant Tàrraco com Alboran, com Aranda i Àvila reuneixen tots els requisits necessaris per convertir-se en un emblema més de SEAT. Este dimarts ha començat la fase final d'un procés popular que va començar l'1 de juny, i durant el qual SEAT ha rebut més de 10.000 propostes de topònims per part de més de 133.000 participants. Ara la votació entre els quatre seleccionats es mantindrà oberta fins al 25 de setembre i SEAT preveu anunciar el nom del seu nou SUV abans del 15 d'octubre. I en esports, el passat diumenge 10 de setembre va tenir lloc la 8a edició de la cursa dels 10 quilòmetres de la Cala, organitzada pel Club Esportiu La Cala, i que és la 7a prova del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre. La prova va començar a 9:45 del matí per evitar les hores de més calor i la van finalitzar 97 dels més d'un centenar d'atletes que la van començar. El circuit de la cursa es va desenvolupar pels llocs més emblemàtics del terme municipal, amb un recorregut de prop de 5 quilòmetres pel nucli urbà i la resta per indrets del tram sud del municipi, com la plaça platja de l'Estany, que va permetre als atletes gaudir dels paisatges del nostre litoral. El guanyador en categoria masculina va ser Xavier Ortín, d'Unió Runner Santa Bàrbara, amb un temps de 37 minuts 6 segons. El segon va ser Marc Aran de Minguella, amb un temps de 37-38, i en tercera posició va entrar Samuel Alemany Sebastià, amb un temps de 37-39. Xavier Ortín, el guanyador, va reconèixer que el vent va obligar a regular les forces.
Bueno, la meva cursa ha estat prou bona, hem intentat regular una mica, guardar una miqueta de forces, sobretot pel que he dit pel vent i perquè ja coneixíem el recorregut, però bé, al final prou satisfet i prou content, evidentment, pel resultat final.
La guanyadora en categoria femenina va ser Marta Paulino Andreu, d'Ultra Runners Amposta, amb un temps de 44 minuts i 12 segons. La segona posició va ser per Paquita Jiménez Roig, del Club de Tenis Tarragona, amb un temps de 44-56, i la tercera posició per a Jenny Batiste Beltrán, de l'Associació Esportiva Alcanar, amb un temps de 47-8. Paulino va destacar la duresa de les pujades i baixades de la cursa.
Pues una mica dur, perquè a part de que, bueno, la cursa d'aquí a la Cala sempre és reconeguda per les pujades i baixades que hi han, que per ser una cursa d'asfalt, que normalment sempre són planetes, esta, la veritat és que té una mica de costes. I després avui hem afegit el temps este, que este vent, hi havia moments que quasi t'impedia inclús córrer, però bueno, bé, una vegada hem arribat ja, molt bé.
El podi local masculí va ser pel veí de la Milla de Mar, Musa Soue, amb un temps de 39 minuts 59 segons, i el primer corredor del Club Esportiu La Cala va ser Ramon Ximeno, amb un temps de 41 minuts 19 segons. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica de la jornada amb Carme Farnell. Carme, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, ens hem despertat amb un dimecres més fred, han baixat les temperatures a bona part de la zona, especialment cap a la Ribera d'Ebre, però aquí, també, en aquesta comarca, s'espera que registri la temperatura més alta de la zona, arribant fins i tot fins als 29 o 30 graus. Avui és que el sol ha de ser protagonista i permetrà també que les temperatures siguin força suaus de cara al migdia. Màximes que han de pujar arreu, i el sol també serà protagonista arreu de la zona. De cara a demà, a diferència d'avui, ja ens despertarem amb alguns núvols arran de costa i també s'esperen canvis ja a partir de migdia i, sobretot, de cara a demà passat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Temperatures lleugerament superiors a les d'ahir. Sí que segueix aquesta temperatura als 25 graus, no es mou dels termòmetres, però tenim una miqueta més de xafogó i això ja es nota si surten pel carrer 30 graus humitat, una mica més elevada, el 55% segueix bufant el vent.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
És tot en el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 13 de setembre a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora als butlletins informatius i també per internet a lacalartv.cat, així com a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.